Temps de paraula. Amb la col·laboració de l'Associació Bíblica de Catalunya.
Bona nit, oients de Ràdio Estel i de Ràdio Principat. Un diumenge més tornem a ser aquí per a parlar-vos en el temps de paraula. I avui no només obrirem la Bíblia, perquè com que és darrer diumenge de mes, també obrirem els diaris i comentarem l'actualitat a la llum de la Bíblia. Per a fer-ho possible, ens acompanyen aquesta nit na Teresa Pou, que és la directora de Ràdio Estel. Bona nit, Teresa.
Bona nit.
I també ens acompanya l'Armand Puig, biblista i col·laborador habitual del programa. Bona nit.
Bona nit.
Si un cas us sembla, mirant una mica els fets que han passat durant aquest mes, podríem començar per un fet destacat i malauradament força trist, que és el primer atemptat de la banda terrorista ETA després d'aquesta treva.
Doncs si bé tots recordarem sobretot les portades dels diaris, no només de l'accident, que a més les televisions el van retransmetre pràcticament en directe, van arribar abans les càmeres, una càmera de televisió concretament al lloc de l'accident, que no la mateixa policia. Doncs bé, després també va haver-hi les manifestacions i tot va ser per la mort del tinent coronel Pedro Antonio Blanco, un cotxe bomba que va explotar en el barri madrileny de vivendes militars. Això va ser un gran desencís, no només per la fet d'aquesta mort i de les morts que això ha ocasionat, sinó també perquè era després d'una treva, una treva que va acabar, tots podem dir que malament, perquè sembla que encara no hi ha hagut acord i aquí el gran dubte està en si es posen a negociar, si negocien, si no ho fan, qui ha de fer el primer pas, si el pensen fer, quins seran els interlocutors, per tant els interrogants són molts, però bé, aquest era el gran desencís, no veure que ETA tornava a agafar les armes, per tant, deixava les paraules, deixava la taula i es posava altra vegada a matar. I també venia després aquest atemptat de diverses desarticulacions, de comandos, d'intents, d'assassinat també, cotxes bombes que es trobaven plens d'artefactes, vehicles que s'interceptaven per la policia i tot ha acabat així, no? Ha començat altra vegada aquesta guerra que ha iniciat ETA i que esperem que es pugui resoldre aviat. No?
Perquè, de fet, aquest any, gairebé que ha estat sense armes en la banda terrorista, es pot considerar realment una treva. Jo recordo haver llegit en algun lloc, en alguns articles, gent que deia que no era realment una treva, perquè hi havia hagut també doncs, un clima de tensió, un clima d'amenaces, ha estat així.
A veure, això és molt opinable i cadascú té la seva visió dels fets. Per mi sí que ha estat una treva, perquè no hi han hagut assassinats. Uh-huh. Hi han hagut moviments juvenils, hi han hagut atemptats, diríem així, entre cometes, o disturbis al carrer, perquè hi ha grups organitzats de joves, sobretot, que ho ajunten tot, ajunten el descontentament per mil raons i afegeixen el tema nacionalista allà dins i posen, doncs, cremen autobusos i llencen còctels molotovs en contra d'alguna vivenda, d'algun regidor, etc. Però per mi això encara volia creure que era treva i penso que així ha estat. Perquè això ha permès que no hi haguessin morts, ha permès que en una taula es reunís ETA i es reunís el govern. Si s'han reunit o no, sembla que nosaltres doncs, a nivell d'església hem tingut un interlocutor aquí, no?, que hi ha participat i se'l va una mica utilitzar com a persona que podia ajudar en aquest avanç cap a la pau. Per tant, a mi em sembla que treva ja ha sigut. Ara, pel que sigui, aquí això ja és més delicat, no s'ha aconseguit cap pas endavant en el diàleg. I aquí és el gran repte. El que passa que, com també bé deia el bisbe Setién, perquè hi hagi treva, perquè hi ha una treva duradera, perquè hi hagi duradora, perquè hi hagi pau, cal que tothom estigui disposat a renunciar a alguna cosa. Tothom. No només els d'ETA, que és evident, sinó el govern també. Per posar-se a negociar hi ha d'haver-hi alguna cosa a canvi. Això em sembla que no és res nou, per bé que vam portar una gran polseguera, no és nou aquí, com tampoc ho és a l'Ulster i com tampoc ho ha sigut en cap procés de pau.
De fet, unes paraules que s'han repetit molt durant aquests dies com a reacció és que calia la unió dels demòcrates per a poder fer front a la banda d'ETA. I és, no sé, són unes paraules que xoquen especialment, no? Perquè, i ara suposo que encara xocaran més, perquè com que estem en període d'eleccions, tornarem a veure disputes entre polítics. Aleshores, no sé, a mi em fa reflexionar, no?, quan sents això de dir unim-nos tots els demòcrates per fer-ne front si realment en serem capaços. Això comporta també unes renúncies, penso.
Això segur, el que passa que aquí hi ha un llenguatge i unes intencions polítiques i electorals molt importants que ningú pot oblidar. Quan el Partit Nacionalista Basc no baixa a Madrid a manifestar-se en aquesta manifestació que va haver aquest cap de setmana multitudinària en contra d'ETA i a favor de la pau, a ningú se li escapa que aquí no només hi ha un desajust en les idees, sinó també una estratègia política per dues bandes, per ambdues bandes. Mm-hmm. Vull dir que tot això s'ha de llegir moltes claus, perquè si no ens afegim al carro decididament de dir és que els del PNB i és que Euskal Herrita Rock, aquesta gent són tots uns terroristes. A veure, al tanto, analitzem-ho, coneguem bé la realitat del País Basc i no és tot tan senzill, no són bons i dolents, no és tan així. Ja cal haver-hi aquí en molts matisos i amb moltes intencions. I qualsevol actitud en aquests moments, tant del Partit Nacionalista Basc com del PP per la seva banda, com del PSOE també, hi ha una intenció electoralista ja molt, molt evident.
Deies de llegir-ho en moltes claus. Potser seria bo d'intentar llegir-ho una mica en clau bíblica. Què ens en diries, Armand, de tot plegat?
Bé, certament que m'afegeixo d'entrada, i ho dic, a la parella, a l'opinió expressada per la Teresa ara mateix. És a dir, penso que una de les coses més sorprenents en aquests darrers dies ha estat la simplificació, com aquell que diu, gairebé absoluta, no? De dir, lluitem els demòcrates, els no demòcrates, els bons, els dolents, els del seny, els que maten, etc. És clar, aquesta criminalització d'un costat i aquesta gairebé glorificació de l'altre, això, alguna cosa o altra hi ha al darrere que se'ns escapa i que no és del tot, diguem-ne, net. Esclar, primera qüestió, jo veient per enèsima vegada aquesta imatge lamentabilíssima i trista d'un cotxe al mig del carrer esventrat amb un home mort allà, també pobret, acabat de, com, en fi, mort, assassinat, no? El primer que et ve al cap és aquella imatge tantes vegades bíblica, tantes vegades repetida, de carnatges, de gent innocent que, en fi, que se'n va. Per exemple, em venia un fragment del Llibre de les Lamentacions, no? Capítol 2, verset 21, per aglossar una mica això, diu: els cadàvers de joves i vells són estesos per les places. Han caigut les joves i els nois víctimes de l'espasa. Per tant, aquesta mena de mort urbana, que sempre és el que caracteritza els atemptats, no? I aleshores, malgrat tot, jo diria, després d'aquesta entrada, em sembla que tot el text bíblic traspua de dalt a baix un clam a favor de la pau. És una mena de constant, és un ritornello constant. O sigui que comencem per la paraula Jerusalem. Què vol dir la paraula Jerusalem?
És una paraula molt controvertida, d'interpretar.
Sí, però és interpretada en molts textos dient visió de la pau.
Sí.
Jeru vol dir veure en hebreu, yara, i Salem, la lliguen alguns amb Shalom, per tant, Salam és igual, pau, no? Aleshores, aquesta relació de Jerusalem amb visió de pau, penso que a nosaltres d'entrada ens ha de culpir molt, perquè nosaltres qui som? Som els ciutadans. De quina Jerusalem? De la Jerusalem del cel, que és la nostra mare, com fer hebreus, no? I aleshores, aquesta Jerusalem del cel, que és la nostra mare, és una ciutat de pau. Aleshores, la pau qui l'ha de fer? Ja està, ja hi som. En principi, la pau l'ha de fer Déu, que és el Déu de la pau. Que el Déu de la pau et beneeixi, que faci, que es compadeixi de tu, que s'apiadi de tu. Després, qui és el príncep de la pau? Jesucrist, el qui entra com a rei de la pau a Jerusalem. O bé, com llegim a Actes 10, 38, el fragment en el qual Pere parla a la casa de Corneli i diu, referint-se al que Déu ha fet, diu ell, és a dir, Déu va enviar la seva paraula als israelites anunciant la bona nova de la pau que arriba per Jesucrist, el qual és senyor de tots els homes. Per tant, aquí què es tracta? D'evitar que hi hagi morts o de procurar que hi hagi pau? Aquesta pregunta, que sembla una mica ingenua, una mica, doncs, de dir, home, sembla que sigui el mateix, no, no és el mateix, això. Perquè si hem de procurar que no hi hagi morts, llavors tenim una solució. La primera solució és la solució que passa per la repressió d'una sèrie de grups que podrien matar. Si, en canvi, la pregunta és si hem de fer la pau, si hem de construir la pau, em remeto a les benaurances, feliços els que treballen per la pau, etc. Aleshores, la qüestió és una altra. I la qüestió, llavors, penso que estem en el terreny en què la Bíblia es mou. És a dir, la Bíblia sempre fa una proposta de recerca de pau. I si Jesús alguna cosa ens diu a propòsit d'això, és que en el missatge evangèlic els violents no hi tenen lloc. Però la paraula els violents es fa servir en aquest context nostre a propòsit d'un grup. I jo diria, és que no podem ser tots tan autocrítics, diguem-ho ara més teològicament, és que no podem tenir tots un sentit de pecat col·lectiu més seriós per dir-nos cadascú a si mateix on fallo jo perquè no hi hagi pau? O és que només resulta que hem d'estar criminalitzant grups i gent amb totes les raons, compte? Però el que no pot seguir és que una societat sigui poc autocrítica amb ella mateixa i, cristianament parlant, nosaltres no ens plantegem per on passa el nostre pecat en aquest cas. Per tant, la meva pregunta des del text bíblic seria aquesta. Qui ha de fer la pau? Des de quines bases s'han de fer la pau? I, finalment, com podem donar una traducció ara i aquí a un anunci, que és l'anunci del rei de pau, Jesús, que bé, en principi, per a nosaltres cristians, és l'eix de la nostra actuació personal i col·lectiva. Per tant, jo no me conformo a dir hem d'evitar la guerra, sinó que, bíblicament parlant, amb l'Evangeli hem de dir hem de construir la pau. I, per tant, amb això estic dient també, traduït en clau política o més política ara, nosaltres no podem acontentar-nos amb una solució policial del tema, sinó que hem d'anar a una solució de diàleg. Allò que no passi per aquí, em sembla que no encaixa amb el que els textos ens estan convidant a fer.
Els textos també ens conviden a treballar tots i cadascun dels ciutadans per la pau.
És a dir, és una cosa bonica això que dius ara, perquè, és clar, la Bíblia a qui parla? Parla a cada persona, o ens parla a tots? Com de dir, ens convida a què? Llavors, hi ha una dimensió pública del text bíblic. O sigui, no és que el text bíblic parli a cadascú com tu ara, doncs bé, com a creient o com a persona, doncs, que et deixes interpel·lar per aquest text, dones una resposta. Hi ha alguna cosa més. O sigui, nosaltres hem de treure del text bíblic les conseqüències últimes, també a nivell col·lectiu, també a nivell social, també a nivell sociopolític. És a dir, la paraula de salvació no és una paraula purament individual i individualista. És una paraula que afecta el poble de Déu, Israel, que és el primer destinatari de la revelació de Déu, que afecta l'Església, que és el gran poble de Déu, compost de jueus, no jueus, de parts, medes, elamites, i vivim la gran llista de la Pentecosta, per dir ara, i que, per tant, és una paraula que parla al conjunt de la societat.
Molt bé, doncs, si us sembla, fem una petitona pausa i escoltem una mica de música. Sentirem la cançó Pare, de Joan Manuel Serrat.